Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de la inflació galopant que tenim a sobre. Una de feia molts anys que no es veia una cosa així. Bé, suposo que això també és cíclic. De tant en tant van arribant aquest tipus d'inflacions. La pregunta és, com es lluita contra una inflació? I és cert, sobretot, el que diuen o el que es parla, que el pitjor està per venir. És a dir, que després de l'estiu tot això s'enlentirà, el creixement econòmic, etc, etc. Parlem amb el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Albert Guibernau. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
El pitjor està per venir?
Doncs així és, perquè l'ajust que provoca aquesta inflació no ho veurem fins d'aquí uns mesos. Aquesta pujada de preus que estem veient, que en el fons és la inflació, la definició és la pujada del nivell general de preus, doncs té un impacte en el consum. Aquesta caiguda del consum, perquè els preus són més alts i els salaris són els mateixos, doncs farà també que les empreses facin ajustos de producció, que això vol dir acomiadaments, que això vol dir doncs que hi hagi una caiguda també de poder adquisitiu per part d'aquestes persones que seran acomiadades. És a dir, es produirà un ajust, però és un ajust difícil, que també afecta a l'economia o a les finances de l'Estat, perquè no es podrà finançar de forma tan fàcil, perquè el Banc Central Europeu està començant a pujar els tipus d'interès per frenar la inflació, que és un dels principals objectius, si no el principal del Banc Central Europeu, frenar la pujada de preus, perquè recorden o són conscients dels problemes que va portar la hiperinflació a Alemanya a la Segona Guerra Mundial, també a la Primera, i tenen molt gravat que la inflació desmesurada pot portar a una crisi econòmica potent.
Clar, hi ha una cosa, als Estats Units no sé si encara ho tenen tan clar, diuen que consumir és patriòtic als Estats Units, no? Perquè això genera producció i tard o d'hora aquest consum genera llocs de feina. Com es reactiva després el consum intern? Perquè sense, com deies tu, si no hi ha consum intern, doncs, o la gent, les famílies, fan menys despesa, cosa molt lògica, per altra banda, com es reactiva després tot això?
Sí, hi ha una gran diferència entre l'economia dels Estats Units i l'economia espanyola.
Home,
i és pel que fa a l'atur.
Ah,
és a dir, el fet que hi hagi un atur molt baix als Estats Units fa que els salaris sistemàticament vagin pujant, amb la qual el poder adquisitiu és molt alt. Amb un atur del 3%, que és bàsicament el que es diu estructural, o sigui, un atur de pràcticament només la gent que vol estar aturada o que està en un impàs d'un treball a un altre, si alguna empresa vol fitxar talent, vol captar talent, el que ha de fer és oferir un increment de sou notable, amb la qual els salaris van incrementant molt. A l'economia espanyola, amb una taxa d'atur molt més elevada, doncs això no es produeix.
Clar.
És a dir, hi ha una pujada de preus, però no hi ha una pujada de salaris. És a dir, a nivell d'Estats Units es pot seguir mantenint un ritme de consum elevat, però que aquí no es pot traduir. Com s'ajusta la inflació? Doncs veurem un ajust via acomiadaments, és a dir, veurem un ajust a través de la taxa d'atur, veurem com s'incrementa. També veurem empreses amb dificultats per retornar els crèdits ICO. Veurem que hi ha una sèrie de persones que encara queden amb el ERTE, doncs que no podran tornar al mercat laboral. Ara estem, d'alguna manera, aprofitant l'onada que ens ve de la part de turisme, però quan tot aquest públic estranger, aquest consum estranger, que en el fons són divises d'altres països que entren a l'economia espanyola, doncs desapareguin, doncs ens trobarem amb l'economia real dels llars i de les empreses espanyoles.
Clar, molts diuen, ho he sentit allò de gaudiu d'aquest estiu perquè serà el darrer estiu normal que tindrem. Quan parlo de normal, perquè hem tingut uns altres estius que pandèmics, que de normal res, parlo econòmicament parlant i de fer un estiueig normal. Això estan exagerant o pot ser una realitat?
Pot ser una realitat en funció de quan duri aquesta onada d'inflació, és a dir, quan trigui en ajustar-se una altra vegada l'economia, o sigui, el nivell de preus, a la capacitat de les persones de poder pagar aquests preus. Ens trobem en aquest estiu on moltes persones l'any passat i l'anterior no van fer despesa a l'estiu perquè hi havia moltes restriccions, hi havia molta inseguretat encara, també durant l'època de del confinament, doncs les famílies que van poder mantenir els llocs de feina doncs van poder estalviar força i han començat a gastar aquests estalvis. Mm. Però clar, són uns estalvis que s'acaben i que en la mesura en què pugen els preus, cada vegada aquests estalvis et donen per més. De fet, la inflació doncs, es pot entendre com algú que et va robant part dels estalvis sense que te donis compte, perquè cada dia pots comprar menys coses que el dia anterior.
Amb els mateixos diners, correcte. Tot això, si fem una mica de memòria, igual, ara seré una mica simplista, Albert, si m'ho has de dir, m'ho dius. Clar, tot va començar amb la pujada de l'energia, va començar amb l'electricitat i després doncs, la benzina, bàsicament. Si baixés tot això, tornaríem a una normalitat? Sé que ara mateix estic una mica... Soc igual massa simplista, potser.
Aquí hi ha dos elements. Una cosa que és la inflació subjacent, que és la inflació que hi ha eliminant aquests elements que tu comentes, és a dir, eliminant el preu de l'energia, sobretot, que són, i del petroli, que són elements molt volàtils, però encara que s'eliminin aquests valors, la inflació és molt alta. Aquesta és la primera vegada. O sigui, és a dir, que no és una inflació només de dos productes, sinó que és una inflació estructural. També perquè aquests dos productes afecten a molts altres productes. És a dir, tot el que és alimentació doncs, també requereix el petroli, el combustible, l'energia per poder produir-ho, i això genera increment de preus. Tot el que porta plàstic doncs, també és un derivat del petroli que... Si el preu del petroli incrementa, aquests productes també s'incrementen. I el segon aspecte és que aquest increment de preus no és només degut al preu de l'energia. És a dir, quan s'imprimeixen molts diners per poder reactivar l'economia durant el Covid, doncs això també genera inflació. Mm. Perquè al final els preus o els diners, els preus de les coses s'adapten als diners que hi ha en circulació. Si l'economia i el Banc Central Europeu especialment, o la Reserva Federal Americana, doncs imprimeixen molt diners per injectar l'economia, recuperar l'economia, etc., això fa que els mateixos productes que hi havia abans, perquè la producció no ha augmentat, doncs valguin més diners.
Ja, entenc.
O sigui, és a dir, que la política dels bancs centrals en aquest moment ha generat inflació. Mm. Ja ho intuïen, que si tu imprimeixes diners o mantens els tipus d'interès en negatiu durant moltíssim temps, això genera inflació.
Abans començava al principi que potser tot això és una normalitat, perquè sempre tenim èpoques més de bonança i després èpoques d'inflació. Aquesta ona que puja i baixa, estaríem dins d'una certa normalitat o no té per què?
Sí que entra dintre dels cicles econòmics, però també hem de dir que és raonable que a les economies hi hagi certa inflació, uns nivells raonables d'inflació al voltant del 2%. De fet, el Banc Central Europeu va especificar com una de les recomanacions que la inflació dels països estigués no per sota del 2%, sinó al voltant del 2%. És a dir, perquè un nivell d'inflació al voltant del 2% també incentiva la inversió empresarial. És a dir, ningú vol invertir en una economia on a l'any següent et pagaran menys diners pels mateixos productes.
D'acord.
En la qual cosa és raonable que hi hagi un increment d'inflació. Mm. Què succeeix? És negativa quan els salaris no creixen a la mateixa velocitat que creix el nivell de preus, perquè aleshores hi ha una pèrdua de poder adquisitiu, que això reverteix en una caiguda del consum i una caiguda de l'ocupació conseqüent a aquesta caiguda del consum.
Carai, Albert, per acabar, et faré una pregunta. Si haguessis de fer un consell o donar un consell a una família, ara mateix, quin consell seria davant d'aquesta època que se'ns tira a sobre i que tenim ja a sobre?
Si tenen estalvis, jo el que recomanaria és que busquessin alguna cosa, pot ser algun fons d'inversió, que pogués mantenir o evitar tanta caiguda del nivell de preu. Perquè si aquests estalvis es queden al compte corrent, doncs no serveixen per res i l'any següent es podrà comprar menys coses amb aquests estalvis, és a dir, es va arrossegant una mena d'aquest d'estalvis. També que aprofitin per comprar aquelles coses que tenien pensat comprar a futur perquè probablement pugin els preus d'aquestes coses al proper any. I no és raonable pensar que aquesta inflació o que aquest increment d'inflació notable baixi com a mínim en el proper any. És a dir, que aquelles despeses que anaven a fer aquestes famílies en els propers anys, si tenen la capacitat de fer-la ara, que la facin ara, perquè la progressió segurament és que d'aquí un any aquella inversió, aquella despesa que anaven a fer sigui un 10 o un 15% més cara.
Mira, deia que era la darrera pregunta, però encara tinc una més, perquè algú guanya sempre. Quan hi ha crisis, com aquesta o una inflació, sempre hi ha algú que guanya. Qui guanya en aquesta crisi?
Mira, doncs guanyen algunes empreses que el que fan és aprofitar per pujar una mica més per sobre els preus del que fa la inflació, és a dir, per repercutir tot aquest increment del cost de les matèries. També guanya, i això sona malament dir-ho, però també guanyen els governs perquè de forma sense voler, per dir-ho així, veuen com s'incrementen els seus ingressos. És a dir, al final l'IVA depèn del preu de les coses. Si el preu de les coses puja, la recaptació per l'IVA també puja. De fet, el govern ha recaptat quasi 7.000 milions d'euros més del previst per aquest increment de preus. O sigui que la inflació acaba aportant uns ingressos extra que en el fons són ingressos que li estan traient també a les famílies, és a dir, que s'ha de revertir aquesta situació.
Bé, no pregunto qui perd, perquè això ja ho tenim tots molt clar, penso. Qui perd? Els que perdem, en tot cas. Doncs Albert Guibernau, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.